4 minuts passen de 5:45 de la tarda. Mig món mirant les, aquestes eleccions nord-americanes. Els resultats marcaran la política a tots nivells, comercial, arancelària, de la primera potència del planeta i, evidentment, el capítol econòmic, que ha tingut molt a veure, molt de pes en les campanyes electorals. Donald Trump i Joe Biden. Veurem qui és el que surt escollit. A tot això, d'això i d'altres coses, en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, amb el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estem en aquest frec a frec, en aquest cara a cara entre Biden i Donald Trump. Deixa'm fer una primera pregunta, tirant una mica enrere. Si no hi hagués hagut coronavirus, ja sé que entrem en el capítol de les hipòtesis, Donald Trump ho tenia tot de cara per tornar a ser escollit? Ho dic per la política econòmica i per com havia, en aquest cas, portat el país, no?
Sí, a veure, normalment els presidents... Estats Units són reescollits, no és molt normal que després de 4 anys els facin fora, a no ser que passin coses molt dolentes, com per exemple una gran crisi econòmica al mig de la teva, del teu mandat, com li va passar en el Bush, diguem, en el Bush pare, que llavors sí que fa que et facin fora. I per tant, diguem, lo normal hagués estat que hi hagués reelecció, però al mig del seu últim any doncs hi ha hagut la crisi del coronavirus, i aleshores jo crec que una de les coses que ha passat és que, diguem, les eleccions no han anat d'economia o no economia. Jo crec que la cosa va de gestió i d'essència moral. És a dir, la gestió del Covid, la gestió de la violència policial, la gestió del racisme, la gestió de les relacions internacionals amb el tema de la OTAN, del NAFTA, de la ONU, de les guerres comercials amb Xina, els tractats nuclears amb l'Iran, la Convenció de París del canvi climàtic, i la decència moral de, diguem, de les mentides constants, els fake news, la mala educació, la prepotència, la xuleria, les males maneres del Trump, que bàsicament és el que ha sentit entrat els debats dels darrers mesos. Ara, si anés d'economia, que jo insisteixo, no crec que el debat hagi estat aquest, si hagués anat d'economia, no està clar que a curt termini diguem, els presidents facin una gran diferència. És a dir, les economies són com uns transatlàntics que, diguem, que costen molt d'aturar i costen molt d'accelerar, i per tant el que passa durant uns quants anys després de que marxa un president doncs és gràcies o per culpa del president anterior. Una mica com passa amb el futbol també, no? O sigui, quan el Sandro Rosell arriba i té l'equip muntat amb el Pep Guardiola i totes les estrelles, doncs que guanya 2 o 3 lligues seguides i la Champions del 2011, però no és gràcies a l'equip que ha fet ell, això ho ha heredat del passat, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. Moltes de les coses que ja va fer, diguem, que han beneficiat o que s'han manifestat a l'època del Trump ja venien d'abans. Per exemple, l'atur ja feia anys que estava caient. És veritat que l'atur a l'època del Trump ha estat de només 3,5%, però és que, clar, va heredar un atur del 4,5. Diguem, no ha millorat massa gràcies a les polítiques de Trump. En canvi, a llarg termini sí que les coses que fa un president poden tenir un gran impacte, com en el futbol. És a dir, amb l'equip que tu deixes o l'equip que tu heredes, doncs acaba tenint implicacions bastants anys després de que tu has marxat. I aquí el Trump ha fet coses que jo crec que faran un mal increïble a l'economia dels Estats Units i del món. Per exemple, la guerra comercial amb Xina, això de posar aranzels a tort i a dret, és una bogeria que fins i tot els republicans haurien d'estar criticant, perquè diguem, els republicans són contraris a les guerres comercials, són favorables al lliure comerç. Les guerres que ha tingut amb Canadà i Mèxic, guerres, no guerres físiques, però guerres, diguem, de renegociar el NAFTA, l'eliminació dels tractats de lliure comerç a Àsia, la pèrdua de prestigi, diguem, de l'economia dels Estats Units, de les grans empreses, etc, etc, etc. Per tant, això, diguem, tot i que diguem, són coses econòmiques que tindran una importància brutal, potser encara no es veuen els resultats negatius ara, però que això es veurà en els propers anys. Per tant, diguem, jo no sé si anés d'economia i analitzéssim de veritat l'economia, no la taxa d'atur i la inflació i no sé què, sinó si analitzéssim de veritat les implicacions econòmiques de les polítiques, jo no sé si el Trump sortiria tan ben parat tampoc.
Clar, li volia fer... Tot això venia a tomb per a què li interessa més als Estats Units a nivell econòmic, que les polítiques econòmiques que pot implementar i que pot continuar fent Donald Trump o Joe Biden.
Sí, a veure, jo crec que ara mateix les polítiques del Trump, diguem, les que ha començat i que segurament tindran impacte a llarg termini són molt perjudicials pels Estats Units i pel món, insisteixo. O sigui, i això és una cosa que qualsevol defensor del Trump, o diguem, defensor republicà del Trump hauria de reconèixer. O sigui, què és això de posar aranzels? Què és això de fer guerres comercials? Tothom sap... A veure, un aranzel, recordeu, un aranzel és una cosa, és un impost a un producte simplement perquè ve d'un país determinat. És a dir, una tona d'acer, si ve de la Xina, se li posa un impost simplement perquè ve de Xina. Si ve d'Estats Units, aquest impost no el paga. A diferència d'altres impostos, de que, diguem, tu si tens una renda determinada, pagues un impost, vinguis d'on vinguis, simplement si guanyes 60.000 euros, pagues tant. Si guanyes 70.000, pagues quant? I ningú et pregunta d'on vens. Doncs els aranzels són impostos, insisteixo, impostos, a productes que venen de la Xina. A veure, aquests impostos, qui els paga? Són impostos que posa el Trump en productes xinesos que es venen als Estats Units. Per tant, el paguen americans. Entens? Ho paguen americans. Tu poses impostos sobre l'acer, qui el pagarà són els americans que compren acer. Qui són els americans que compren acer? Són les empreses que produeixen cotxes o electrodomèstics que fan servir acer. I, per tant, com que el preu del seu producte s'encareix, el preu de lo que compren s'encareix, el preu de lo que ells venen s'encareix, i, per tant, al final, qui acaba pagant són els ciutadans nord-americans. I, per tant, és dolent pels americans que hi hagi aranzels. És a dir, sembla que estiguis intentant putejar els xinos, però no, qui està pagant són els teus ciutadans. I això ho ha de veure tothom, tothom, i acabaràs perjudicant l'atur, diguem, l'ocupació d'algunes empreses americanes. L'empresa que produeix electrodomèstics i que fa servir acer xinès, aquesta, com que haurà de vendre electrodomèstics molt més cars, doncs haurà de tancar i, per tant, hi haurà gent americana que se'n anirà a l'atur. I això és el que a mi em sembla que la gent no acaba de veure. Els americans que defensen el Trump no acaben de veure. Les polítiques aquestes perjudiquen els americans. I, de fet, quan els països als quals tu els hi has posat aranzels reaccionen, quan els xinesos diuen, escolta'm, com que tu estàs putejant els americans, doncs ara jo putejaré els xinos. Entens? Això és una cosa que no té cap sentit. I els europeus també ho hem fet. Com que els americans han posat aranzels a empreses europees, doncs els europeus diuen, doncs nosaltres també. És a dir, com que el Trump es fot un tret al peu, doncs jo també em fotré un tret al peu a mi mateix per putejar el Trump. Que no perjudiques el Trump, que et perjudiques a tu mateix. I a mi em sembla que totes aquestes coses a mi no em dona la impressió que la gent entengui exactament qui surt guanyant i qui surt perjudicat. Els aranzels que ha posat el Trump són bilionaris. La quantitat de milers de milions que pagarem els contribuents americans per tota aquesta bogeria és monumental. I, per tant, jo crec que les polítiques del Trump són absolutament pernicioses a mig i llarg termini, encara que ja sé que a la gent li agrada fixar-se en la taxa d'atur i que si la inflació i que si l'atur i que si la borsa. A mi em sembla que això és miopia. L'impacte econòmic d'aquestes polítiques serà terrible a mig i llarg termini.
Parlant d'impacte, professor, parlem de l'impacte de les restriccions que s'han posat en marxa a Catalunya aquests darrers dies. Mossos d'Esquadra han posat 1.200 sancions en el primer cap de setmana de confinament municipal. Els tancaments perimetrals han reduït sensiblement el trànsit, però en canvi s'han registrat moltes aglomeracions en espais de lleure. Per exemple, parcs, platges, estaven plenes a vessar. Vostè ha fet un fil molt interessant sobre aquesta qüestió a Twitter i diu que la culpa d'aquest augment de contactes la té qui ha posat aquestes restriccions prediccions perquè hauria d'haver tingut en compte les reaccions de la gent. De fet, vostè parla de la... En aquest cas,
de la llei de les conseqüències indesitjables.
Ah, exacte. I m'agradaria que ens expliqués una mica aquesta llei també coneguda com a efecte Cobra, en què consisteix.
Sí, això és una cosa de que ensenyem en els estudiants de primer d'economia a les facultats, que és que el que, diguem, l'impacte d'una regla, d'una llei, d'un impost, d'una política o del que sigui, l'impacte real no és el que desitgi el govern que tingui, sinó el que tindrà de veritat un cop la gent reaccioni, perquè la gent reaccionarà a la política, a l'impost, a la regla o a la regulació que tu estiguis intentant aprovar. Això s'anomena efecte Cobra, perquè diguem, es reflecteix en un exemple històric que va passar quan els britànics van anar a la Índia i van veure que hi havia un grandíssim problema amb les cobres, amb les serps que hi havia per tot arreu. Per solucionar el problema de les serps, els anglesos, que es creien molt llestos, van dir, escolta, aquí el que hem de fer és fer servir els incentius econòmics. I com que nosaltres, els soldats, no tenim temps d'anar matant cobres, el que farem serà induir els indis a que siguin ells els que acabin matant cobres. I, per tant, van oferir un premi de 1.000 rúpies a qualsevol persona que portés amb un oficial anglès el cap d'una cobra morta. Està clar? I llavors van pensar, clar, si paguem 1.000 rúpies per cada cap de cobra, doncs els indis es posaran com a bojos a matar cobres i en 4 dies no quedarà ni una cobra, oi que sí? Doncs no. Els indis, que són personatges llestos i emprenedors, van dir, a veure, si jo mato una cobra, tindré 1.000 rúpies, efectivament. Però tots sabem que les cobres posen uns 40 ous cada any i que, clar, normalment aquests 40 ous doncs, són devorats pels depredadors i altres bèsties de la natura, però si aquesta cobra me l'emporto a casa i cuido els 40 ous, d'aquí un any tindré 40 cobres. I aquestes 40 cobres em donaran no 1.000, sinó 40.000 rúpies. I si això ho torno a fer, d'aquí 2 anys tindré 40 per 40. Imagina't la pasta que podré fer. Total, que els indis van començar com a bojos a criar cobres. Van criar cobres. I, per tant, van començar a aparèixer cobres per tot arreu. Els anglesos, vinga a pagar calés, vinga a pagar calés, i quan més pagaven, més cobres hi havia. Fins que es van adonar el que estaven fent els indis i van dir, doncs, escolta, saps què? S'ha acabat el programa. Ens estan prenent el pèl. Van deixar de pagar 1.000 rúpies per cada cobra i els indis, que ja no tenien cap mena d'utilitat mantenir les cobres, criant cobres a casa, les van deixar anar totes les cobres. I, per tant, al final hi havia milions més de cobres que no pas al principi. Això és la conseqüència indesitjada per no tenir en compte com reaccionarà la gent. Tu penses que la gent reaccionarà matant cobres com a bojos i resulta que en lloc de matar cobres es dediquen a criar cobres i en lloc de reduir el número de cobres acabes augmentant el número de cobres. Per això s'anomena efecte Cobra.
Sí, però, professor...
A les facultats d'economia el que fem és ensenyar a pensar com reaccionarà la gent davant de qualsevol política que tu facis, perquè això pot passar en qualsevol aspecte de la vida. Quan l'Església Catòlica diu no aneu a veure Jesucrist Superstar, ha d'entendre que el primer que farà la gent és anar a veure Jesucrist Superstar com a bojos. Per tant, si tu el que no vols és que la gent vagi a veure la pel·lícula, calla la boca, perquè la conseqüència de la teva prohibició acabarà tenint l'efecte contrari al que tu demanes. I jo el que feia en el tuit d'aquesta setmana era, escolteu, senyors governants, tingueu en compte que la gent reaccionarà reaccionar de la manera que ells creguin convenient, no la manera que tu t'agradaria que reaccionés. La gent reaccionarà. Si tu fas un tancament perimetral de Barcelona, la gent, i no prohibeixes sortir a passejar, què farà la gent? Que la gent sortirà a passejar per Barcelona. I clar, si tu, tota aquesta gent que altrament hagués anat doncs, al Pirineu, hagués anat al Montseny, hagués a altres llocs, a passejar per altres llocs, el que farà serà passejar tots per Barcelona. I per tant, el que aconsegueixes tu és reduir la mobilitat però augmentar el número de contactes, perquè la mateixa gent amb un espai molt més reduït, que és l'àrea de Barcelona, en lloc de l'àrea de Barcelona, més els altres llocs on haguessin anat els barcelonins, el número de contactes es multiplica quan més petita sigui l'àrea. I l'objectiu no és reduir la mobilitat, l'objectiu ha de ser reduir els contactes. O sigui, si jo em moc a dins d'un cotxe amunt i avall i no parlo amb ningú, la mobilitat no té cap implicació. La implicació és quan jo m'aturo a parlar i a xerrar i a tenir contacte amb altra gent. No? Doncs jo l'únic que deia era això, tingueu en compte la reacció de la gent, perquè sovint, quan tu tens en compte la reacció de la gent, la conseqüència del que tu estàs fent és exactament la contrària de la que buscaves. Perdoni, senyor Mossadí.
No, només una pregunta. O sigui, jo venia a tomar amb el que deia vostè. Aquestes conseqüències indesitjables d'una gestió econòmica que es faci concretament amb el que sigui un govern ho faci, aleshores vostè m'està dient que es pot preveure d'alguna manera o altra, o hi ha coses que, per molt que facis, no sabràs com reaccionarà la gent?
Home, molt, a vegades no saps com reaccionarà la gent, però a vegades és obvi. O sigui, hem vist tots què passa quan tu prohibeixes a la gent sortir de Barcelona i però els permets anar a passejar per la carretera de les Aigües. Que això ja ho vam veure el mes de maig. Què passa? Doncs que tothom va a la carretera de les Aigües. No? I fixa't que la gent que va passejant no està fent res il·legal. O sigui, no pots dir que aquesta gent són uns inconscients o no són responsables. No. Escolta'm, a la gent... tu els estàs dient no podeu sortir de Barcelona, però podeu sortir a passejar. Què fa la gent? Surt a passejar per Barcelona.
Sí, però jo em referia més a coses econòmiques. És a dir, quan tu prens una decisió econòmica no saps exactament com reaccionarà la gent damunt d'aquella reacció econòmica.
Bueno, la feina de l'economia, la feina dels economistes és precisament estudiar el comportament de la gent. Per això molt sovint l'economia la defineixo com la ciència del comportament, perquè el nostre objectiu és intentar entendre com reaccionarà la gent davant de totes aquestes coses. És veritat que a vegades és complicat, però molt sovint és una cosa òbvia. Per exemple, això de les conseqüències indesitjades va passar, per exemple, en el govern de França, el govern de Hollande, quan va decidir, com que era un govern molt esquerranós, doncs ara posarem impostos, recaptarem una borrada de calés per sortir de la crisi econòmica, li posarem un impost del 75% a les grans fortunes. Què va passar? Doncs que les grans fortunes van marxar. Tots recordem el Gerard Depardieu que se'n va anar a Rússia, tots recordem el president de Louis Vuitton que se'n va anar a Bèlgica, i la recaptació va ser zero. No va recaptar res. Per què? Perquè els rics que podien van marxar i tots podien marxar. Doncs escolta'm, aquesta gran recaptació la va obtenir el Putin a Rússia i els belgues van també recaptar, però els francesos no van recaptar tant, no van recaptar res. De fet, el fracàs va ser tan monumental que el Holland es va haver de fer enrere. Per què? Doncs perquè no va tenir en compte la llei de les conseqüències indesitjades. Tu has d'entendre, no és molt difícil veure que si tu, amb una persona que pot triar si viure, si tenir la seva residència fiscal, un empresari ric o un actor que pot triar la residència fiscal que li dona la gana, doncs que se'n vagi a viure a Rússia si allà li posen menys impostos. I si tu li cobres 40-50%, doncs es quedarà a França, però si li cobres 75% dirà, us en aneu a la merda tots. Jo me'n vaig a Bèlgica, que està aquí al costat, i ja no em roben els calés. Entens? Tu has de tenir en compte com pot reaccionar la gent, i això és, insisteixo, això és una de les claus de la ciència econòmica, entendre com funcionen els incentius. Quan tu canvies una norma, quins incentius dones a la gent a fer què? Tu et creus que els estàs donant incentius a matar cobres, quan en realitat els estàs donant incentius a criar cobres? Diguem, això no és molt difícil pensar-ho, i és la nostra feina. No sempre ho fem bé, però és la nostra feina d'economistes intentar fer-ho.
Professor, parlem de la crisi econòmica que està generant la Covid. Aquests dies se'ns ha explicat, com si fos una de les notícies més positives dels últims mesos, que l'economia espanyola ha experimentat un creixement històric del 16,7% entre juliol i setembre, que això determina que ha abandonat la recessió. Això és cert, professor?
Això és cert, però diguem, això és de, també de, no, no és de primer d'economia, però de primer d'estadística, o de, no, primer de, diguem, de parvulari. És de primer de parvulari. A veure, una cosa, deixa'm que posi un exemple amb números que tothom entendrà. Imagina que tu tens 100.
Sí.
Imagina, el PIB és 100. I de sobte perdem 99. Quant tenim ara?
Un.
Tenim un. Vale? Era, he tingut una crisi del 99%. Vale? Ara tenim un boom del 100% o 99%. És a dir, gaire, sembla que recuperem, no? Primer perdem 99% i després 100, afegim 100%.
Sí.
Afegir el 100% quan tens un, què vol dir? Que passes d'1 a 2.
101.
No, sí, no, 101. El 100% d'1 és 1.
Sí, sí.
Estem d'acord o no? És a dir, tu passes de 100 a 1 i ara 100% vol dir doblem. És a dir, que tu passes d'1 a 2.
Sí, sí.
Estem d'acord o no?
Sí, sí, estem d'acord. Sí, sí.
Després dels dos trimestres, el primer trimestre et perds 99%, el segon trimestre guanyes 99%, dius, ostres, tu ja està, ja hem recuperat. No, 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 no. Hem passat de 100 a 2. Hem passat de 100 a 2. Què collons estàs dient que hem recuperat? Si tu mires els percentatges, dius, ostres, mira, 90, hem perdut 99, hem recuperat 99, ja tornem a estar com abans. No, no, has perdut 98%. Què m'estàs dient? Estem d'acord o no amb aquests números?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Has perdut el 98%. I ara ve el ministre o el mariachi del ministre i et diu, no, no, és que mira, ja hem recuperat. Mira, vam perdre 20 i ara hem recuperat 16, ja gairebé estem on érem. No, no, perquè el percentatge de recuperació es calcula sobre una base molt més baixa que no pas tenies abans. És a dir, en el cas extrem aquest, que perds 99, passes de 100 a 1 i de 1 a 2. Si tu mires els percentatges, et sembla que ja tornes a estar on eres. Però si mires els números, has perdut 98. Què m'estàs dient que ja s'ha acabat la crisi? Estem en una crisi de cavall. I l'economia espanyola no ha recuperat ni de bon tros el que tenia abans. Ha perdut, no sé si el 20% era un trimestre, ara recupera el 16%. Això vol dir que estem 8 o 9% per sota del que era abans. Una crisi de 8 o 9% durant un any és una crisi catastròfica, molt més gran que la crisi de l'any 2008-2009, que va ser del 3,5%. 8% és catastròfica. I jo no entenc jo que surtin els mariachis del govern a dir que ja s'ha acabat la crisi. Què collos s'ha acabat la crisi? És la crisi més catastròfica que hi ha hagut des de la Guerra Civil. Què m'esteu dient que s'ha acabat?
Professor...
No, o sigui, això és estadística barata, és estadística de primària, de parvulari.
Quan vostè diu que és una crisi catastròfica i que ens hauríem de referenciar a la Guerra Civil, els efectes d'aquesta crisi encara no hem vist la seva devastació, és a dir, ha començat.
Bé, això no ho sabem. O sigui, la magnitud de la crisi és de les més grans que hi ha hagut, la més gran que hi ha hagut després de la Guerra Civil, això segur. Ara, el que no sabem és la duració. Clar, la crisi de l'any 2008 no va ser tan profunda, però en canvi va durar 5 anys. Va ser el 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i fins al 2013 no vam començar a sortir. Clar, una crisi no tan bèstia però que duri tants anys acaba tenint uns efectes molt més devastadors sobre la població. I per tant, tot això dependrà de quan acabem sortint d'aquesta crisi. És molt possible, perquè les crisis econòmiques que venen dels col·lapses financers, les crisis financeres tendeixen a tenir una durada molt més llarga que no pas les que venen de fenòmens catastròfics, per exemple, huracans o terratrèmols, etc. Aquestes crisis que tenen forma que són de terratrèmols i d'huracans i de fenòmens naturals tendeixen a ser de forma de V baixa. És a dir, que baixes i després, rum, tornes a sortir disparat un cop s'acaba. I diguem, això del virus no ho sabem, no és un huracà que en un dia s'ha acabat. Tot dependrà de quan tardem a sortir del problema mèdic. I aquí els economistes no podem dir massa, perquè això dependrà de si troben una vacuna, la velocitat a la que es distribueixi la vacuna, etc. Si jo crec, opino que si el que deia ahir el doctor Baselga, que bàsicament era la vacuna ja està aquí, i si ens posem les piles a l'hora de distribuir-la en el primer trimestre de l'any que ve, ja la tindrem bàsicament distribuïda, com a mínim en els països, diguem, que ja han pagat, doncs jo crec que la crisi econòmica serà relativament curta. Ara, si això es manté durant anys i venen tancant empreses i el teixit empresarial es va podrint, aleshores costarà molt més de recuperar. Però clar, la velocitat a la que es recuperi tot això és una cosa que no sabem. El que sí que sabem és la profunditat, i la profunditat és catastròfica, encara que en el segon trimestre o en el tercer trimestre hagi pujat un 16%.
Professor Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies a tot això. L'he vist també reflexiu pel que fa al president de la Junta Gestora del Futbol Club Barcelona, en Carles Tusquets, que diu, ha situat que cap als vols de Nadal convocaria les eleccions. Vostè, que va ser president de la Junta Gestora, m'ha explicat que no va trigar tant, no?
En 5 minuts. Escolta'm, la missió de la Comissió Gestora és convocar eleccions. O sigui, jo, la veritat, no entenc per què han d'estar 2 mesos per convocar.
Un cop convocats, ens n'anem a 30...
Mes.
Exacte, 35, sí, sí. 30 dies, correcte. Sí, sí.
Mira, jo vaig ser president de la Comissió Gestora 27 dies. Uh-huh. Vol dir que entre el dia que jo vaig arribar, vaig convocar el mateix, 5 minuts a la roda de premsa inicial, vaig dir que queden convocades les eleccions. Llavors els plaços es van complir, que van ser 27 dies. El 27 dies després hi havia president. Per cert, ara que estan sortint aquí les notes dels presidents, deixem fer una cosa mig seriosa i mig conya, s'està posant el número de trofeus que ha guanyat cada president, com el símbol de lo bons que són els presidents, i es divideix pel número d'anys. Òbviament, el Núñez té molts títols, però com que té molts anys, doncs va guanyar pocs títols cada any, no? Jo, en 27 dies, vaig guanyar un títol. I si feu els números, això surt a 13,5 títols cada any. Per tant, el president més títols ha tingut per temps jo.
Bueno, pues,
el votaré.
Doncs,
votarem.
Potser que s'hi presenti, no ho sé, però millor encara presenta candidatura. En tot cas, és això, a partir de la convocatòria, 34 dies després. I veurem quan es fa aquesta convocatòria, que en principi està situada cap als vols de Nadal, però veurem finalment quan es decideix convocar-la.
Això no vol dir que sigui legal, El que hem fet és estar dintre les normes, Tenen 3 mesos per convocar-ho. El que passa que no entenc jo, la veritat, no entenc el retard. Per què 2 mesos més? No entenc. Per què no convocaven ja? No entenc la dificultat. I no val a dir que el virus, perquè virus n'hi ha ara, n'hi haurà al desembre i n'hi haurà al febrer. O sigui, no,
bueno, al final,
no ho entenc.
Tinc la sensació que anirem a les mateixes dates de la convocatòria d'eleccions que va dir l'anterior junta directiva cap als vols quan es va demanar eleccions. Es va parlar del mes de març. Crec que anirem a parar el mes de març. Aquesta és la sensació que tinc. Perquè entre una cosa i l'altra, doncs anirem a situar aquestes eleccions a on estaven situades, on les volia situar l'anterior junta directiva. Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
A
veure. Són les 6:02. Ara tornem.